Vivències, a Ona Codinenca.
Benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre i podeu tornar a escoltar els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 del migdia. Sigueu com sempre molt benvinguts al nostre programa en el que nosaltres intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivències és un programa sota guia i direcció de Lluís Capdevila que compta amb la col·laboració de Maria Torrents.
Bon dia a tothom.
Victòria Mulet.
Hola, bon dia.
Pere Vallcorba.
Hola a tothom.
El Josep Maria Joaneda.
Ja està, bueno, està per arribar. Però ell sempre és el de la música, per això.
Molt bé.
El segon programa que gravarem.
Val, però de vegades també l'hi tenim, no?
Sí, sí, però avui encara no ha arribat.
Depèn, molt bé. L'Àngel Falqués.
Hola, bona tarda.
La que us parla, Rosita Figueres. I a mesura que anirà avançant el programa, hi tenim molts convidats avui. I el control, com sempre, en Jordi Massaguer.
Amb les notícies del Pere Vallcorba, després tindrem la nostra cuinera Vicky i continuarem amb el record de la Maria Aurèlia Campmany amb una tertúlia sobre aquesta descendent de Can Felip amb la col·laboració d'Antoni Verdaguer. També tindrem la col·laboració del professor de la Universitat de Vic, l'amic Manel Sánchez, que ens explicarà la seva xerrada a la biblioteca sobre les paraules que són pròpies i exclusives del nostre poble. I sense més dilacions, comencem.
Última hora se'ns hi ha afegit el Josep Garriga, perquè com que plou molt, però diu no ploré, no sé què vol parlar, em sembla dels focs, però bueno, ara...
Sí, ara que plou molt vol parlar dels focs.
Sí, bueno, perquè deu anar lligat totes les coses.
Bueno, segurament.
Esperem que està aquí ja preparant-se
i
el deixem per l'últim.
Molt bé, molt bé.
Comencem sense més dilacions. Vinga,
sí,
música.
Comencem amb les notícies de Sant... Comencem, doncs, amb les notícies de Sant Feliu, apartat que va a càrrec del nostre presentador més veterà, en Pere Vallcorba. Pere, quines novetats ens portes per començar?
Hola a tothom. Com sempre, a tots els pobles hi ha... passen coses. Cada setmana, cada 15 dies que fem el programa, vaig intentar doncs, comentar-vos algunes d'aquestes coses que han passat. La primera, podem comentar, la vaga, aquesta setmana hem estat de vaga, els metges. Si hem hagut d'anar al metge, tots ho hem sabut. Jo tenia precisament número el dia 1, el dia que es havia de començar, i em van trucar que no hi anés. És una vaga...
Va estar per la sort, que jo conec amb una senyora que a les 8 del matí d'una anàlisi, amb el paraig allà ploguent, i van dir, no n'hi ha.
Doncs jo em van avisar. Diu, no vinguis avui que no hi ha res. Vull dir, és una vaga que... No hi estem contra ningú, al contrari, que és una cosa, creiem que és ben feta. Jo inclús vaig veure a Barcelona que sortia la gent al balcó aplaudint els metges que feien la vaga. Aquí no hi ha hagut manifestacions, no hi ha hagut res, però la vaga s'ha seguit, així com els professors dels col·legis també han fet vaga. Professors, perquè ahir vaig veure a la plaça que hi havia la canalla, que van muntar unes tendes de campanya, i dic que és dels nanos, que diu no, dels professors. Vull dir que també es va seguir la vaga. Vull dir, no com en d'altres pobles, però potser es va seguir bastant. Aquests... Tu ho sabies, això, Àngel?
No, jo només puc dir que aquests que aplaudien els metges que feien vaga no devien estar malalts.
Ah, això...
això ja ho pensava jo. Sí.
No, però vull dir que ha sigut una vaga que no hi ha estat en contra la gent, perquè veuen, tots necessitem que ens atenguin més bé, que en comptes de 5 minuts o 3, que siguin ara 12 ho han aconseguit. Doncs jo crec que ja és una millora per tots nosaltres.
Oh, Pere, però si està massa estona ens trobaran tots els mals, que poca estona troben menys, eh?
Bueno, llavors que en facin menys, en faran menys, eh? Llavors les obres, que continuen a la Font dels Àlbers, a l'Escletxa i a la Baixada de Can Rovira, jo trobo gent que em diuen, oh, això de tants dies d'obres no pot ser, que això haurien hagut... No hi són parès, ja us sembla. Jo crec que ho han fet el normal, però em vaig trobar un empipat, diu, això, si en 4 dies està fet, ja portem més de 15 dies. No, és així.
Jo I s'han sopegat amb els de la carretera, també, que hi ha hagut dies que hi ha hagut embussos impressionants.
Ah, però, algú es queixava amb això en el Facebook, aquell, si no ets de Sant Feliu, si no, que deies que ha fet tard a treballar 5 minuts i un altre li va contestar, lleva't un quart més d'hora.
Sí, sapiguent-ho, per què no?
Ah, clar.
Si ho preveus, si de que ja és tard.
I continuem amb els fets del poble. Va venir aquesta setmana i va ser rebut pel Pere Pladevall, el nostre alcalde, el delegat de la Generalitat, el senyor Juli Fernández. Entre les coses que van parlar va ser la futura variant. Se'n parla, no sé què van parlar. Jo m'agradaria parlar un dia altra vegada que vingui l'alcalde.
No cal, ja et direu, jo no hi vaig ser-hi, però ja sé que van parlar, perquè he anat un parell de vegades aquests anys darrere a parlar amb aquest senyor, acompanyat del senyor alcalde, i sempre diuen, l'última vegada va dir, no hi ha ni un duro, bueno, ni un euro, però va dir ni un duro. I el senyor alcalde li va dir, bueno, almenys tapeu els sots. Diu, ni per tapar els sots, però es veu que ara ja hi ha algun duro perquè els han tapat, però tapats només.
Bueno.
Però bueno, si n'hi ha calés, Pere, no
però...
hi ha variant.
Això va... Aviam, què li ha dit? No sabem què li ha dit, això que...
Sí, ja t'ho dic jo, no hi era, però li va dir no hi ha cèntims.
Ja llavors està. També vam parlar dels col·legis, principalment de la guarderia i del col·legi Jaume Balmes. Vam parlar. Va. Que vingui el primer programa, el Pere, i ens ho aclareixi.
Doncs ja està convidat, ja li enviarem un WhatsApp i el convidarem. D'aquí 15 dies, si ho vol, que ens ho expliqui.
I si no l'anirem a veure.
Es va celebrar també el Dia Internacional contra la Violència Masclista, amb diversos actes, conferències. Em sembla que és demà que fan un espectacle en el centre cívic. El Teatre El Casal, la setmana passada van actuar els de Sant Feliu.
L'altra, la primera setmana Sant Feliu. La setmana passada van ser els de Sant Joan de Vilatorrada.
I estava molt bé aquella obra, eh?
Va ser molt divertida.
I què, com va anar? Els del vostre, com va anar el tot jazz?
El nostre, molt bé, molt bé. Bueno, ja l'havíem fet una altra vegada, o sigui que el vam repetir i la gent els hi va agradar.
I després des de Sant Joan de Vilatorrada.
Sí, de Sant Joan de Vilatorrada, sí.
I què, va ser bé?
Sí, sí, va ser molt divertida. El Lluís hi va anar i...
Em va agradar molt.
Li va agradar, oi?
És que és un grup... molt ben interpretat.
Sí, és un grup molt guapo, sí. Sí, sí. I ara aquesta setmana...
Què fan?
Sí, també en fan una altra. Ara buscava el bolso perquè tinc el títol, que no me'n recordo, és el títol una mica girat, que venen un grup de Barcelona, que també està molt bé, també treballen molt bé, i jo conto que també agradarà. És una comèdia, també. És una comèdia. Un segon, que busco el programa.
Bé, us ho passarem molt bé, perquè si és una comèdia, sempre riurem.
És un títol molt estrany, aquest, d'un segon que busco el programa.
Exacte.
Saps què passa? Que no m'he tan conegut a mi el títol i per això m'he estimat més portar. És Consell Familiar.
Saps què passa? Que com que plou molt, em porta els papers mullats. Sí.
és que de vegades em diuen que tot està preparat. Sí, ho tenim tot preparat, però de vegades et surten alguna cosa que tu, almenys jo, com a novata, que tampoc no fa tant temps que hi soc, no hi estic al cas. Ja. Però bé, Pere, fan aquesta...
Anem
grup...
continuant.
Sí.
Us haig de dir que ara, en aquest moment, dintre de poc, vaia, el col·laborador d'aquest programa, Marià Hispano, sí, fa una conferència a baix del centre cívic per parlar de la República, oi? Xerrada sobre la República.
Sí, bueno, aviam, nosaltres estem a l'estudi d'Ona Codinenca, que estem gravant aquest programa a 6:45, i resulta que si Déu vol, i tot va bé com ha d'anar, i no passa res, ho escoltareu a les 9 del vespre. O sigui que quan l'escoltin
ja haurà passat,
però bueno, es fa.
Sí, però en l'anterior programa nostre ja ens en va parlar de la República aquí.
Sí, però
Ona Codinenca. Ja en vam tenir un tast, no?
Sí, però esclar, es veu que hi ha hagut molts oients que van dir ens agraït tornar a escoltar.
No, perquè vull dir que...
I amics i coneguts que no van sentir, li han demanat.
No, però
això vol dir la potència que tenim.
Vam anar adelantats nosaltres.
Val, Val la pena escoltar el Marià, perquè sí, sí, sap, és un gran historiador.
Havia posat a dir, també hi ha una altra conferència, és que Sant Feliu, com que hi ha tantes coses, un matxaca l'altre, i vull anar a tres puestos i no pot ser a la vegada, no? També a les 8 del vespre, al Tastet, hi ha aquells clàssics sopars conferència, que avui hi torna a tocar aquell metge de Sabadell parent de l'Hostal Roget, del doctor Tura, que parlarà de Roma, que és un crac, o sigui que val la pena anar-hi. El sopar és normal, però val la pena, no pel sopar, per escoltar el doctor Tura. Què més, Pere?
I anem continuant, perquè diumenge és primer diumenge de mes, i a les 12, en el Museu Municipal de Can Xifreda, hi ha una visita guiada, que sap molt bé, us la recomano. És molt important, molt interessant, del Francesc Garriga. Diumenge que ve, a les 12.
I és gratis.
És gratis,
sempre exacte. És gratis.
Llavors, una cosa que, si vosaltres us voleu apuntar a la Sant Miquel Experiència, tu, Àngel, hi pots anar-hi, a la cursa de Sant Miquel, del Parc Usart de Sant Miquel. Teniu temps d'anar-vos a apuntar. Jo us ho dic.
Si hi ha d'anar amb patinet o corrent?
Són 12 quilòmetres, em penso.
Sí, no hi ha vist gent que es preparava, sí.
No, em sembla que a l'Àngel podria ser, oi?
No, no.
No, tampoc.
Penso que ja m'ha passat el vol.
Però hi has anat a córrer, oi? Sí. I després, el dia 8 de desembre, o sigui, de diumenge en 8, el mercat de Nadal, el típic mercat que cada any es fa a la plaça, amb paradetes i coses de Nadal, o coses de no de Nadal, però que és tot allà. I un altre que es fa per primera vegada, crec jo, la Fira Solidària per la Marató. Això és el dia 18 de setembre, el dia que es fa la Marató.
De setembre, no.
Mateix dia, doncs a la plaça...
Pere.
Desembre.
Desembre.
Ai, de desembre, perdó.
És el 18 o és el 16? Que és un diumenge.
El dia 16, perdó, el dia 16.
Es veu que plou, que te portes el més mullats també, el Pere,
Es varen fer, però tot serà dedicat a la Marató aquest any.
Que l'any passat ja va estar junt la de Santa Llúcia, diguem, la del Mercat de Nadal i la de la Marató, ja anaven junts,
Sí, però era el Mercat de Nadal i la Marató, i ara només serà dedicada al Marató, segons ho han dit. Hi haurà parades, hi haurà actuacions de diverses entitats locals. I això és el que hi ha, més o menys.
Pere, te'n descuides una, que es veu que tu no t'agrada la cervesa, pel que veig, no?
No, també
hi ha,
sí que
hi ha la fira de la cervesa, també.
Hi ha tantes coses.
Cervesa artesana.
Cervesa artesana. De molts artesans, no sé, 15 o 20. I això, on tens això, Àngel, que veig que estàs al cas, tu? A part de Caixa i Fredens.
L'anunci que he vist és a baix a la rotonda.
No, però l'anunci no.
L'anunci de la rotonda. No, però fer-ho fan a Caixa i Freda,
a part de Caixa i Freda,
És a Caixa i Freda, sí.
Una pregunta, Pere, tu que ets del... Has parlat de Sant Miquel i ets del museu. Què se'n sap d'aquell fòssil que es va trobar,
doncs mira,
a Sant Miquel?
Doncs mira, sobre aquell fòssil us puc dir que ja va venir fa 15 dies el delegat de la Generalitat amb efectes arqueològics, se la va mirar i va dir que era una cosa molt important, un fòssil molt important. Ara, depèn, s'ha de treure d'allà, el primer que va dir aquell, que s'havia de treure d'allà i portat a un museu. Pot ser el d'aquí, pot ser el de Sabadell. Però hi va dar molta importància, ja ho ha comunicat als seus superiors i estem esperant, doncs, que diguin alguna cosa.
Però crec que fa de molt mal treure, oi?
Fa de mal treure. Ell va dir, serrat amb un disc.
No sé. Pere, fòssil de què?
Mare?
Fòssil de què?
Una balena.
Què dius ara? Una balena?
En diuen un silenium, em penso, d'un animal. Encara n'hi ha d'aquests animals, però pocs. O sigui, que a Sud-amèrica encara n'hi ha. Que és com una balena en petit. En petit. I és un fòssil perquè es veuen, no es veuen, és com un relleu dels ossos de tants anys, encara es conserven el relleu dels ossos. I va dar molta importància. Ara què serà, si la trauran o no, això ja... Em sembla que costa molts diners haver-la de treure.
Ai, mal.
I, bueno, però, bueno, tot se soluciona. Si es vol, tot se soluciona.
És per això que retrassa l'apertura o no?
De?
No, però és Sant Miquel petit, això. Sant Miquel petit, oi?
No, Sant Miquel el gran.
El gran, el gros.
Que és de la Diputació.
Sí.
Que Sant Miquel és de la Diputació. Sí. I, a més, és terme de Riells. Sí.
Però diuen que ara han retrasat l'apertura, vull dir, pensar
que van dir que estarien un any per fer obres i fa més d'un any
que
a Sant Miquel no n'ha fet cap d'obra o poques. que diuen que van fent obres, però jo hi vaig anar-hi.
Sí, ho fan amb els papers, van córrer papers, van dibuixant.
Sí, deien que encara feien els projectes. Sí.
Bé, ja, res més, Pere?
No, no, res més. Doncs
ara demanaria control que es posés aquesta música que posa tan maca de transició, perquè hem d'anar a un tema molt seriós, a menys per mi. Bé, jo aquests dies estic una mica trasbalsat perquè un molt bon amic meu ens ha deixat. Suposo que ja, sí, ja ens deixen bastants, no? Però jo parlo del meu gran amic i gran professional que ha estat el Josep Galleguet. Amb l'Àngel i el Pere havíem quedat que l'aniríem a entrevistar perquè ens expliqués les seves experiències com a paleta i sobretot que ens expliqués com va ser que ell rehabilités, junt amb els germans gallegos, el pavelló de l'Exposició Universal de l'any 1929 de Mies van der Meer. Però jo, per culpa meva, ja aniré, que ja parlaré amb ell, ja quedem un dia, i ho hem anat deixant, i ja no hi som a temps, oi, Àngel?
No, malauradament no hi som a temps.
I ara, amb homenatge amb ell, i tenim aquí l'Antoni Verdaguer. Oi, Antoni?
Sí, hola.
Ens de girant. Farem una entrevista no a Galleguet, sinó a el marmolista de Granollers, que és parent de l'Antoni Verdaguer, que va sortir, ara ells ens ho diran, i perquè això és un homenatge al meu gran amic, i suposo que vosaltres també, el Josep Galleguet, el cel sigui. Endavant.
Deixa'm llegir un moment un tros del teu llibre dedicat a ell, a aquesta part, que diu: quan els responsables de l'Ajuntament de Barcelona decidiren refer de nou l'obra mestra de l'arquitectura moderna, el pavelló alemany de l'exposició de 1929, obra del genial Mies van der Rohe, no dubtaren ni un sol instant a escollir el millor equip per dur a terme tan delicada reconstrucció. Cridaren els que podrien dir som dis els continuadors dels artesans del 1888 i el 1929, el trio format per en Josep Galleguet i els germans Gallego. Un dia que estigueu a Barcelona, sense presses, arribeu-vos fins a Montjuïc, mà dreta a les fonts, i trobareu l'esmentat pavelló. Observeu de quina forma més acurada estan esculpides les peces de marbre. És una delícia visual.
Doncs bé, el dijous 13 d'octubre del 2016, a la contra de La Vanguardia, es va fer una entrevista al marbrista Jordi Marquès, que és cosí de la meva dona. La meva dona es diu Teresa Cot Marquès. Els dos pares eren germans. I ara us reproduirem, entre l'Àngel i jo, aquesta entrevista que es va escriure a La Vanguardia el 2016.
Molt bé, jo seré l'entrevistador. I comença preguntant: què és el marbre?
Doncs bé, en Jordi Marquès, que era un enamorat del marbre, va contestar: és un tipus de pedra. Aquesta pedra és la meva mestra. Buscant-la he conegut el món, cultures distants, persones, etc.
Buscant marbre?
He estat marbrista tota la vida i he perseguit els marbres idonis, els millors, per als meus encàrrecs.
Per exemple?
Per exemple, unes columnes de marbre grec per un pati interior, buidades per dins per alleugerir-ne el pes. Un marbre italià per al paviment d'un palauet, de plaques muntades sense que es notin les juntures, i moltes més coses impossibles.
Coses impossibles?
Quan una cosa semblava impossible, tothom deia: demaneu-li a Jordi Marquès que ell ja se'n cuidarà.
De quin èxit com a marbrista se sent més orgullós?
Bé, principalment d'aquest mur d'ònix del pavelló Mies van der Rohe. És una meravella.
El pavelló Mies van der Rohe?
Per això som aquí, per això fem l'entrevista en aquest moment aquí en el pavelló, i perquè us ho volia ensenyar.
És preciós.
És una peça extraordinària. La vaig portar a tallar, polir, la vaig ajustar, vam ajustar les peces i la vam muntar fa 30 anys, quan es va reconstruir el pavelló.
Què té d'especial aquest ònix?
Doncs que és pràcticament impossible trobar un ònix així, amb aquest color granat, aquestes vetes grogues. Ònix daurat, l'anomenen alguns. Mira la seva llum, els dibuixos de les seves vetes.
Fa goig mirar-lo.
És una emoció. El mires i gaudeixes, indueix a un plaer estètic, és emocionant. I aquella emoció s'obté sabent tallar la peça, perquè aflorin els millors dibuixos. Segons com tallis, es veuran unes vetes o unes altres. La faràs lluir o l'enfosquiràs.
D'on vas treure aquest ònix colossal?
D'una mina perduda en un racó remot del sud d'Argèlia.
Què et va dur fins allà?
Mira, vaig seguir una simple pista. Calia trobar una peça d'ònix com la que va muntar Mies van der Rohe al pavelló alemany de l'exposició universal del 29 aquí a Montjuïc. I tots ho veien impossible.
I algú va dir, demaneu-li al Jordi Marquès.
Exacte. L'arquitecte Ignasi de Solà Morales sabia que el 29 havia entrat a Hamburg pel riu Elba un transbordador amb un bloc d'ònix granat i que provenia d'Algèlia.
I amb aquesta pista va anar a Algèlia?
Estàs boig, em deien. Doncs mira, ho havia de provar. Ja havia vist un bloc com aquest semblant a Egipte, però no tenia les mesures que calia. I en un bar perdut algerià vaig contactar amb el capatàs d'una mina. Vam estar mirant i res, no trobàvem res. I els hi vaig preguntar, hi ha alguna pedrera abandonada per aquí a prop? Llavors em van acompanyar i darrere d'una arbreda vaig veure l'òmnix.
El vas veure?
Encara estava incrustat a la pedrera, un bloc de 12 metres d'ònix granat. Anava amb l'arquitecte Fernando Ramos, que em va assenyalar el tros de 3 metres de llarg, 2 d'alt i 2 de fons. I efectivament el vam comprar.
Què feia que aquell tros fos millor?
N'hi ha prou a mirar i veure la llum que desprèn. Cada part té la seva llum. I com va costar de portar-lo al bloc aquell.
Per què?
Perquè un cop aquí no ens arribava. I vaig tornar a veure què passava i resultava que aquells funcionaris algerians no sabien fer una factura pro forma tal com és necessari en aquests casos. I com que no ho reconeixien, que no ho sabien fer, tot estava aturat. Finalment vaig anar allà, els vaig ajudar i el bloc va arribar.
Quants diners va costar?
En aquell moment va costar 1 milió de pessetes de fa 30 anys, però mereixia qualsevol preu que ens haguessin demanat.
I aquí el tenim.
Déu està en els detalls, deia Ludwig van der Rohe. I estic d'acord, aquesta obra seva, aquest pavelló, no va ser entès, va ser abandonat, i la gent es va repartir les peces fins que va desaparèixer del tot.
Per què no va ser entès?
Perquè era molt avançat en el seu temps. Estàvem l'any 1929. Menys és més, deia el mestre van der Rohe. I fixa-t'hi, avui encara és molt avantguardista i correrà el temps i sempre continuarà sent avançat.
Qui va ser els seus mestres en el treball del marbre?
El meu avi ja picava pedra per arquitectes modernistes. Les cares de la planta baixa del vell Hotel Ritz són nostres. I el meu pare i jo, als 14 anys, ja era aprenent del seu taller. Tallàvem làpides, escales, quartos de bany, cuines, de tot.
Què li va ensenyar el pare?
Ell sempre em deia, Jordi, amb il·lusió i entusiasme pots moure muntanyes, em repetia.
I blocs de marbre, d'ònix.
I granit, calcàries, travertins, gres, marbre pur, que bé resisteix o interperi el marbre pur, com el de Macael, com el grec pentèlic, com el que es veu al Partenó. Més de 2.500 anys i allà segueix tan igual.
Quins marbres li agraden més?
Tots són prodigiosos per la seva bellesa. Estabilitat tèrmica, infinitat de textures i colors. N'hi ha de negres, de blancs, de verds, de grocs, de granats, de blaus. És una meravella.
A vostè només li falta llepar-los.
No em cal perquè buscant marbres he dinat en taules delicioses d'arreu del món i he après que el primer és la salut, després la família i a continuació la feina. I la meva ha estat meravellosa. Única.
Moltes gràcies.
Bé, aquesta mica de... No sé, suposo que us ho ha agradat. Ho hem llegit i ho han llegit molt bé aquest parell, aquesta entrevista.
Una entrevista i, virtual.
Virtual, no, però en homenatge a l'amic Josep Guilleguet, val la pena... Ell estava molt orgullós d'aquesta feina tan ben feta, que va ser molt complicada, que el tenia el marmolista a sobre sempre, perquè no se n'escontonés cap, perquè, clar, ja no podien anar a rebuscar més de marmol, ja que se l'havien dut quasi tot d'aquest. Bé, doncs ara posem una mica de música i parlarem de coses diferents.
Com ja hem anunciat al principi, avui tenim a l'estudi a la nostra cuinera de capçalera, la Vicky. Vicky, que siguis molt benvinguda.
Moltes gràcies, eh?
A veure quina recepta ens pots portar avui.
Bé, avui porto una recepta que és molt, molt, molt senzilla, perquè com que ara venen festes i el jovent, els crios estan a casa, doncs a vegades també els agrada potinejar una mica la cuina i això és cosa que és molt fàcil i que ho podrien fer-ho. Dic, amb una mica de paciència es pot fer, però és fàcil i, bueno, dona un bon resultat, suposo. Mira, primer de tot s'ha de comprar coco. Són 500 grams, posem 500 grams de coco, 400 de sucre, 400 de patata ja bullida i aixafada, ben fina, eh? Amb forquilla, però ben fina, sense posar-hi gens de suc, perquè llavors no aniria bé. I 400 de pastanaga, però la pastanaga també se necessita més del que diu aquí, perquè té molta aigua i vull dir que llavors quan està aixafada, vull dir que si hi poses mig quilo no hi són, no hi és, o sigui, posar-hi una mica més. O sigui, en resumides comptes, 400 grams un cop bullit i aixafat, eh? Llavors netejar les patates, bullir-les per separat i un cop bullides, aixafar-les ben fines. I quan estigui fred, barrejar, ben fred, eh? Perquè si no el sucre es desfaria. Posar-hi els 400 grams de sucre i els 400 de sucres, de coco. I guardar-ho a la nevera. Els altres 100 grams s'han de guardar perquè són per arrebossar un cop estan fetes les boletes, perquè s'agafa això, es fan les de coco que les de pastanaga, eh? Es fan les boletes del tamany d'una nou i es passen pel coco que hem guardat, posar-les a la nevera 3 o 4 hores. Al moment de servir-les es posa una a cada color i queda molt maco, perquè els de pastanaga queden el color groc i els altres són blanques. I també és molt maco per servir-les posar-ho amb 6 tallets com de magdalenes, que és, queda més, o sigui, més atractiu, i els nens, si ho fan ells, doncs també els agraden. I bueno, això és tot el que d'això, si ho voleu fer, provar amb el jovent, i si ho voleu buscar, també està en el meu blog, sí? Que el blog Cuina Vicky també l'hi trobareu, o el blog es pot, punt es, o ja no me'n recordo si és punt es o punt com.
Que ho provin.
Cuina Vicky punt...
És igual, si no
surt, es pot. Cuina Vicky, és Cuina Vicky. Si aneu al Google, hi sortirà segur, eh?
Això, Victòria, avui sí que ho hem pogut, ho hem pogut comprovar, eh? És bo, això.
Que condeixi la gent, avui ho hem tastat, oi?
Això ho he portat, perquè almenys ja que ho havia de dir, que ho poguéssiu dir. Home, si no fos bo, no us hagués agradat, tampoc ho diríeu, eh?
M'ha agradat molt, eh? De veritat. Et felicito.
A casa sí que els agrada, com que som molt llaminers tots,
igual que
jo. Ens agrada a tots.
Vinga, som-hi, que avui tenim, al principi he complicat, però avui em sembla que tenim overbooking, com és sempre normalment, música, i parlarem d'una altra cosa. Ara, no sé dir-ho, però no solo de pan vive l'hombre, que diuen els castellans, sinó
de també, dolces també.
De dolces i
d'altres.
I de cultura també.
Sí.
Bé, passem a la cultura.
Passat divendres, dia 16, el professor de la Universitat de Vic, el Sant Feliuenc, per adopció l'amic Manel Sánchez, que veig que aquí s'han descuidat de posar que també és doctor, va obsequiar...
Però és que saps que paga com que estan de vaga els doctors, o no és doctor d'aquests?
No, no és d'aquests.
No és d'aquests.
No cura la gent, ell, oi?
Va fer un doctorat i té tots els papers en regles, suposo.
Sí, i tant.
El Joan Carles I o no?
No.
Si és el fent regles.
És a la Universitat de Barcelona.
Home.
I això que no cura, sí, les paraules també curen.
Exacte.
Els psicòlegs curem amb les paraules.
És veritat.
Sí. A vegades hi fa molt... Bé, l'amic Manel Sánchez va obsequiar el nombrós auditori de la seva recerca la seva recerca de mots i paraules pròpies dels habitants de Sant Feliu. És que a parlar de paraules de Sant Feliu ja se m'han engarbussat. Nosaltres hem cregut que seria interessant que vingués al nostre programa perquè tots els nostres oients el puguin gaudir. Tenim, doncs, a l'estudi l'amic Sánchez perquè ho expliqui a tota la nostra audiència. Amic Sánchez, siguis molt benvingut al programa Vivències.
Bé, doncs, bona tarda i moltíssimes gràcies per donar-me aquesta oportunitat. de parlar d'això, de les paraules. Aquesta ha sigut una de les meves aficions durant molt de temps. I ara, doncs, dintre de... Bueno, hem parlat de doctor en psicologia i professor de la Universitat de Vic, i ara el títol més gran és jubilat, que és l'ocupació més bona i més important.
Sí.
Doncs aleshores hi ha una mica de temps per dedicar-se a això de la parla, estudiar la parla. En realitat, com parlem, és una targeta d'identitat nostra. Vull dir, com parlem ens indica moltíssimes coses de com som. Aleshores, has dit Sant Feliuà d'adopció, i ho agraeixo molt perquè, com ja sabeu, jo no sóc de Sant Feliu, però sí que em considero de Sant Feliu, perquè ja porto dos moltíssims anys i estic molt content d'estar aquí. Aleshores, em vaig posar d'acord en contacte amb el museu per comentar-los aquest objectiu de recollir les paraules, no tan exclusives, sinó paraules que poder estan caient en desús. Quin és el motiu de que moltes paraules caiguin en desús? En part, doncs, la televisió i els medis de comunicació social, que si bé arriben un llenguatge estàndard a tothom, també el que fan és que el llenguatge propi i específic d'una determinada zona es vagi perdent, es vagi caient en desús, perquè tots agafem l'entonació i les paraules més estàndards de la llengua. És interessant, però que redueix una mica la riquesa aquesta. Aleshores, doncs, bueno, sense la gent que diu, doncs, això, Sant Feliu de Codines, pets i veixines, i dius, bueno, aquí, això, d'alguna manera, què vol dir o quin significat té que estigui com un dels trets d'identitat aquesta dita, o que es consideri la marseca, en la conferència vaig dir morseca, però aquí ja m'han dit més d'un que és marseca, l'especificació pròpia, no? Es tingui també com un tret d'identitat, com una de les paraules més típiques i pròpies de Sant Feliu. Què vol dir tot això? I aleshores, doncs, vaig intentar fer... aquest treball és un recull de paraules i d'expressions pròpies de Sant Feliu de Codines. En aquest recull, doncs, m'han ajudat molt en contacte amb el museu, doncs el Pere Vallcorba, amb el que hem fet visites a molta gent, ens hem enregistrat les entrevistes i a partir d'aquí, doncs, treus nota, ai, aquesta paraula no és usual, o com a mínim a mi no em sona com a usual, perquè els que ja esteu aquí sempre dintre d'aquesta parla ja la veieu habitual, però jo que vinc una mica de fora dic, ah, aquesta paraula no em sona gaire, i aleshores, doncs, clac, la registres i dius, i això què vol dir? O preguntes. A vegades, fins i tot, doncs, penso que parlant i tot això, m'he fet una mica pesat amb l'interlocutor perquè li pregunto, i què has dit? Aleshores, el que has dit, com per exemple diu, és que ens ho faran gruar. Dic, què és aquesta paraula? Què és això de gruar? Què has dit? I aleshores, en comptes de tornar-me a dir ens ho faran gruar, diu, que ens faran esperar, que ens ho faran suar. Dic, no, la paraula que havies dit. Perquè, clar, pensen que m'ho han de traduir o pensen que poder estar dient una paraula no gaire usual. Aleshores, doncs, bueno, el Capdevila també m'ha facilitat amb els seus llibres algunes paraules i algunes converses que hem fet, i el meu cunyat en Domènec, després amb moltes sobretaules, jo porto l'ordinador allà i dic, mira, tinc recollides aquestes i jo, i diu, ah, doncs a casa meva es deia així o es deia d'aquesta manera i tal. Vull dir que això és com una mena de recull que serveix com inventari, però també una mica com anàlisi, perquè al treball jo li volia dir paraules de Sant Feliu, psicologia d'un poble, perquè clar, les paraules indiquen el ser, la manera de ser d'un determinat col·lectiu.
De totes maneres, crec que això va molt a la baixa, perquè si són les comunicacions les que igualen l'idioma, diguéssim, la televisió i inclús la migració, pensa que aquí a Sant Feliu ara sembla la ONU, tenim gent de tot el món, no tan sols gent de parla castellana, sinó de tot tipus de parles.
Sí, bueno, és un fet i ens hem d'acostumar. En un altre moment només venien gent de parla castellana, i de fet moltes de les paraules que tinc recollides de fa 35-40 anys, doncs eren barreja de català i castellà, que vull dir, la penetració del castellà era molt potent i la contaminació entre una i l'altra també era molt potent. Ara, amb la normalització lingüística i el que hem avançat, doncs, bueno, tot això es va separant. però i ens ho podem prendre com una mena doncs, d'inconvenient o com una mena de riquesa. Sí que ens hem de comunicar doncs, amb gent que parla suahili o que parla algunes d'aquestes llengües africanes, que parlen doncs, marroquí, la llengua àrab pròpia del Marroc, que parlen berber, etc etc. Però, a veure, jo sempre he sigut partidari de que la parla, el que són les paraules, comunica el 20%, és el 20% de la comunicació. I l'altre 80%, vull dir, el 100%, és la gesticulació, l'entonació, la pose, la manera de mirar, és a dir, la comunicació és global. I la paraula, el que és l'estricta paraula, és una mínima part de tot el que representa aquesta comunicació.
Així és, si estem ben arreglats, així és, si no ens passem la televisió, nosaltres no podem comunicar bé, oi?
No, la idea...
Perquè no ens veu ningú.
Bueno,
no,
amb el mòbil, clar, les paraules, quan tu parles amb algú pel telèfon o pel WhatsApp, són paraules tan pelades com vulguis. A més, aquí sí que no hi ha accents ni res, perquè amb el mòbil hi fots tots els disbarats possibles i com tal d'anar més de pressa.
I una anècdota, i et completa les paraules, perquè una companya de la coral ens volia avisar, diu, avui no podré venir perquè tinc faringitis. I va posar, avui no podré venir perquè tinc fari, i es va completar la paraula, farinetes. Bueno, vam riure tots. Va ser una compleció de la paraula involuntària.
Doncs jo això que estàs parlant, bueno, el que has estudiat tu, jo vaig casar-me amb una xicota de Castellterçol i al anar allà vaig fixar-me que l'accent i algunes paraules les diuen diferent. Castellterçol, que és aquí mateix,
sí, sí.
Inclús hi ha tipus de bolets, per exemple, que aquí es diuen, tenen un nom i allà en tenen un altre. I parlem de Castellterçol, no parlem ja de...
Aquí hi ha un tipus de bolets que són les porroses, que és un bolet que el va conèixer per primer lloc el de Can Porrosa, per això ho deien porroses. Però l'altre dia vaig comprar un llibre de bolets i ja diuen allà, ja surt el nom de Porrosa, que va néixer aquí a Sant Feliu, aquest nom.
Perfecte. Bé, això és el que es volia preservar amb aquest treball. Això és el que vull preservar amb aquest treball. Fer un recull perquè això, aquestes paraules, aquest, que és, diguéssim, un patrimoni cultural, no desaparegui.
Ara que encara hi som a temps.
Exacte.
Molt bé, Manel, doncs moltes gràcies i molt agraïts. I escolta, estic content que t'hagis recordat de mi,
sí,
que has trobat alguna paraula que no és meva, que me l'han explicat a l'altra gent.
Però això es traduirà amb alguna publicació?
Sí, sí. No sé si això ho ha de fer-ho ella, jo no, jo ja...
Sí, oita, això ho tinc recollit, que havia portat aquí, ho tinc recollit amb una pàgina web, que de moment és privada, perquè és un treball en construcció. Aleshores, si em doneu l'oportunitat, donaré una adreça de correu electrònic, que és paraulesiveusfeliuanes, tot junt, @gmail.com. Perquè qui tingui alguna paraula o que pensi, doncs, mira, a casa meva dèiem això, o feien aquesta recepta.
Espera un moment, agafeu un llàpids i un paper i ara us ho tornarà a dir, oi?
Sí, i tant.
Digues, vinga, torno a dir poquet a poquet.
Paraules i veus feliuanes. Escrit, paraules i veus feliuanes @gmail.com.
Molt bé, estupendo.
Aleshores, agraïdíssim de que tothom que tingui alguna aportació que fer, doncs mira, que em trobi un correu, un missatge dient, mira, a casa meva dèiem això.
Bé, jo ja et vaig passar la gravació de la Pepeta.
Ah, molt bé.
Una dona que està a punt de fer 100 anys.
Ja l'havien fet amb ell, jo sé que vaig anar-hi, oi? Ja l'havia... Sí. Coses molt interessants, diu aquesta senyora. Jo volia dir, Manel, que encara me'n recordo, el dia que vares venir al museu a proposar-nos això de paraules. I vam veure un museu amb aquestes paraules, et vàrem agafar, potser una mica ens vares agafar de contrapeu. Però llavors, en mica, ja ho saps, que t'hem ajudat per tot i per tot.
I tant, i agraïdíssim.
A veure, si esteu als calés, els museus que en teniu molts, així no l'Ajuntament, i li publiqueu un llibre.
Sí, això ja està en projecte, vull dir que ja ho farem. El Manel ja ho sap.
Bueno, una pàgina web no costa res,
no,
Vull dir, de cost econòmic és zero.
No, però hem d'anar pel llibre,
Vale, doncs vinga.
Doncs vinga, anem pel llibre, que un dia puguis venir. Jo he venit a hablar de mi libro.
Doncs vinga, també.
Una música de transició i anem per un altre tema. Vinga. Thank you. Bé, ja estem acabant el programa i resulta que avui havien de fer... El programa que hem fet avui no era el que havíem de fer, o sigui que no hem seguit el guió perquè un no estava bo, l'altre no ha pogut venir, i hem anat trobant gent, i he anat a la biblioteca i he trobat el Josep Garriga i dic, m'hauries de donar un cop de mà, Josep, que avui no sé de què parlarem. Coi, si ens descuidem, hem tingut overbooking. Però bueno, ho hem anat passant via, no? I ara aquí tenim el Josep Garriga, que com sempre, que és un crac, està sempre molt ben informat. Jo li dic, podries parlar com que plou tant, perquè plou tant? Diu, mai que no, que parlaria de què?
Dels focs de Califòrnia. Ui. Perquè de tot hem
anat un cantó a l'altre.
Sí, sí.
Bueno, escolta, Josep, moltes gràcies per haver vingut.
Home, ja ho sabeu, jo col·laborar amb vosaltres
és... No, i és d'agrair perquè la seva senyora diu, no teníem d'anar no sé on, i jo dic, bueno, jo no m'hi fico, diu, i Josep diu, ja hi anem un altre dia, oi, Josep?
Exacte, hi anem un altre dia.
És que diu que els focs s'apaguen a l'hivern.
Exacte, exactament. Per això hem de rumiar, per si un dia en tenim, veure que... de què va el tema, no? Esclar, pensem, ara fa poc, molts anys que no en tenim cap de molt gros, la gent s'oblida, lògicament, la gent va oblidant, però que sapiguem que tenim sempre la possibilitat de tenir un gran incendi. Aquesta zona que som nosaltres tenim molts números de tenir. Califòrnia és un exemple molt semblant a nosaltres, perquè el clima de Califòrnia, encara que la gent no ho sàpiga molt, té un clima que en principi és molt semblant al Mediterrani, si en diuen clima mediterrani de Califòrnia, en què tenen grans incendis forestals. I això que tenen molts mitjans, molts coneixements, però, esclar, tenen una sèrie de coses molt complicades. Per exemple, tenen uns vents que en diuen ells de Santa Ana, el vent de Santa Ana, que els hi venen de darrere les muntanyes, perquè Califòrnia és un gran estat dels Estats Units, que hi ha molt pla, però després hi ha unes muntanyes a davant que tapen el resto, les muntanyes rocoses, i a darrere hi ha una sèrie d'estats, un ell és el de Nevada, i una sèrie de deserts que quan donen unes condicions meteorològiques com les que han donat últimament, ve un vent que ells en diuen de Santa Ana, un nom en espanyol, i aquest vent és molt calent i baixa molt ràpid, és fort, i ve sobretot amb unes grans pendents que té i una vegetació com la nostra, la mediterrània, i els focs són imparables. Són imparables fins que plou al cap de 8 o 10 dies, per mitjans que tinguis, el foc se'n va i una cosa encén a l'altra i salta, fa salts de foc de 25-30 quilòmetres inclús, per tant, allò és imparable. Què passa? Que els pobladors d'allà tenen molt interès, hi ha molt interès en viure enmig de la natura. És un costum que tenen dels primers habitants d'allà, els que van fundar l'estat de Califòrnia, la gent que va venir, doncs, molts d'Europa, i es fan les cases de fusta. L'altre tema és que es fan les cases de fusta. Fixeu-vos que quan hi ha un incendi no queda res més que la llar de foc i la xemeneia, de la casa no es veu res més, ho fan de fusta. Molts ja ho tenen assegurat, això sí, vol dir que la tornen a fer. Sí, es crema una ciutat de 10.000 habitants i al cap de 10 o 12 anys tornes a anar allà i la tornes a trobar. Vol dir que la gent, doncs, compta que allà hi estan molt bé i que els agrada molt, tenen vistes i normalment tenen molt més bon nivell de vida. Tota aquesta gent, fixeu-vos, hi ha una zona que s'ha cremat aquest any, que és Malibu, que és una zona en què hi viuen tots els artistes de cine. Vol dir que tenen cases d'un, dos i tres milions de dòlars, no? Què els hi ha passat? Doncs que cada vegada ho tenen pitjor per el canvi climàtic. S'han donat compte que el canvi climàtic fa que aquestes condicions que ells ja les tenien dolentes empitjoren. I, per tant, hauran de prendre mitjans o alguna per no tornar-lo a repetir. Perquè què passa quan es repeteix? Bueno, aquesta vegada se'ls han mort de moment 80 persones, això és irreparable, i 100 que els estan buscant. No vol dir que tots 100 hagin desaparegut, però imaginem-se que en tornin a sortir 30 o 40 més de morts. Hauran tingut 150 morts. Això és una mica desesperant, perquè no és un tema que puguem prendre de dir, bueno, ja tornarà a sortir el bosc, les cases les farem, no. Són 80 persones, de moment, morts. També ens va passar a Portugal. A Portugal va passar exactament el mateix, fa 2 o 3 anys. Anirà passant, ens passarà un dia aquí. Ens passarà un dia aquí. Penseu-vos que una de les primeres visites, la primera visita, fixeu la història de Catalunya recent, la primera visita que va fer el Tarradellas, el primer que va fer el Tarradellas quan va tornar l'endemà de venir a Catalunya i dir ja sóc aquí, El primer que li va tocar és anar a un incendi forestal. Es va cremar un lloc que es deia Lloret Blau. No sé si alguns ho recordeu, que eren les faldes de Lloret i van tenir 13 o 14 morts. I ell va ser dels primers que hi va anar, va dir, bueno, hem de muntar un sistema d'extinció d'incendis a Catalunya que sigui modern, que sigui capaç. No hi era, Catalunya no hi era, hi havia molts serveis d'extinció d'incendis de la Diputació de Barcelona i els boscos era la gent pagesa que apagava els focs. No era, no hi havia. Gràcies a Déu s'ha fet una gran feina, però això no evitarà el gran incendi forestal. Evitarà que en tinguem menys i farà que els petits els puguem apagar. Però quan tinguem un incendi tremendo, doncs serà difícil d'apagar-ho, eh? Avantatges i inconvenients d'aquest tema és que es va aprenent i a més tenim la sort de que els especialistes d'extinció d'incendis de Catalunya en aquest moment, que estan al cos de bombers, estan molts, s'han format a Califòrnia a la Universitat de Berkeley. Jo, per exemple, em van convidar a anar-hi, o sigui, jo quan vam tenir els grans incendis de l'any 94, el departament em va dir: Josep, hauríem de millorar més. Dic: sí, esclar, però hem d'aprendre del que en sap. Nosaltres ja fem molt, però hem de canviar de sistema i hem de fer coses que no fèiem. I una de les coses que vaig demanar és anar a Califòrnia a aprendre dels que en sabien, perquè eren els que tenien els grans problemes. Els grans problemes els té Califòrnia i els té Austràlia. I tots dos tenen clima mediterrani, eh? Els dos tenen el clima mediterrani. I vam anar-hi i vaig veure que allà hi havia uns nanos, uns nois catalans que estudiaven. Els vaig conèixer. Van acabar la carrera i estan molts al cos de bombers de la Generalitat. O sigui, penseu-se que és un sistema allà a Califòrnia en què ells tenen un sistema de que qualsevol incidència que tenen d'un accident de cotxe fort, un gran accident d'una central elèctrica que peta, qualsevol cosa, ells tenen un sistema de resoldre els problemes que en diuen el sistema de resoldre incidents, que són molt pràctics. Comencen amb un paper en blanc, escriuen tot el que fan un tema de tot el que ha passat, hi ha uns al costat que estan calculant els costos de tot d'extingir aquell incendi, per exemple, i quan han acabat fan un informe que ho publiquen a la web i que tothom pot aprendre què ha passat. A més, ells són molt crítics amb ells mateixos. Quan una cosa no funciona, ho expliquen. Així s'aprenen, no es tapen, perquè saben que tenen un enemic molt, molt dur, que és aquest del bé de Santa Anna. Si us vau fixar aquests dies per la televisió, els que surten a explicar els incendis, aquests de Califòrnia, són tècnics, no polítics. I normalment són polítics que surtin allà. És un tècnic, és un cap d'extinció d'incendis que explica i explica la realitat, el que podran fer i el que no podran fer. I a més ells ara ja tenen una categoria de focs, que aquí la Generalitat també n'està parlant, que en diuen de quarta generació, que són els focs imparables. Amb els mitjans que es tenen no es poden parar. S'han de minimitzar els gastos, els danys, t'has d'evacuar molta gent. Aquí em sembla que van evacuar 300.000 persones, ciutats senceres. Hi va una ciutat que es deia Paradise, que es va cremar tota, però la del costat ja no es va poder cremar perquè van marxar tots, però es va cremar igual tot. O sigui, ells tenen un sistema en què creuen molt, en el sentit de que saben que les autoritats que tenen a l'estat de Califòrnia, doncs, quan diuen d'evacuar, evacuen, als Estats Units la gent evacua, i si algú s'hi queda, sí queda el seu risc. Però la manera que tenen és de separar, marxar la gent, deixar que les cases, doncs, si s'han de cremar, que es cremin, són de fusta, no són com les nostres. Ells tenen un sistema molt de vida en què les cases no és... Allà on viuen és un lloc allà on viuen, i si han de viure en un altre lloc ho canvien fàcilment, i si ho han de tornar a reconstruir també. No tenen la idea com nosaltres d'una casa ancestral de fa 300 anys o 400 anys. O... No, si han de canviar, doncs per feina o alguna cosa. La mentalitat és diferent. I per tant sí que aquests focs que van passant per nosaltres, surt alguna nota al diari, una pàgina o dues... Com que nosaltres ara no hem tingut grans incendis forestals els últims anys, la gent no està preocupada per aquest tema. Si us hi fixeu, no està gran preocupada. Ens pensem que ja se solucionarà, que algú se'n cuidarà, i que el foc de Bages o del Berguedà, doncs, va ser un dia, però que no tornarà a venir. Això no és així. No és així. Quines són les lliçons que han après ells? Que per molts mitjans que tinguin, el foc és imparable. perquè salta 10 quilòmetres, està apagant un foc i el censura un a 10 quilòmetres d'allà, i ells han de marxar perquè si no es quedarien ocupats i no podrien sortir. Per tant, són uns focs que en diuen imparables. Es paren, és clar que es paren quan el foc quasi ha cremat el que ha volgut. És trist d'explicar-ho, però és així. Però en canvi s'han donat compte que sí que hi ha sistemes d'evitar que això pugui passar molt, no? Per exemple, la gestió forestal sostenible, el tema de la prevenció, coses que nosaltres doncs hem anat aprenent, però que és difícil d'implicar a la gent. Us donaré un exemple, per exemple. Jo fa uns anys me'n recordo que em van convidar a una ràdio a Mataró en raonar de temes d'incendis forestals, i jo me'n cuidava, i els alcaldes d'allà i la gent d'allà em va dir: nosaltres aquí al Maresme no en tenim de grans incendis, no. I nosaltres tenim aquí doncs un darrere fons tot verd, molt maco, que ho tenim molt bé, i ho tenim molt bé, molt bé, nosaltres ho tenim molt bé, estem molt contents, hem fet un parc natural, i nosaltres tenim, per dir-ho així, el món blau i el món verd. Estem contents, i el Maresme, doncs, bueno, senyor Garriga, nosaltres no contem tenir gaires grans problemes. I els vaig dir: sí que en teniu un, tremendo, que el bosc el perdreu. I em van dir: home, no el podem perdre, ja l'hem... I hem fet un parc natural nosaltres. Nosaltres ara ja... Escolti, senyor Garriga, nosaltres ja hem protegit això. Dic: sí, sobre un paper. Vostès han protegit sobre un paper. Però vostès no fan gestió forestal. Aquí no es tallen. No, és que no volem tallar boscos nosaltres. Nosaltres, la gent d'aquí no vol que es tallen els boscos. Els arbres són per conservar-los. Bé, doncs van malament. Van malament. Jo els hi asseguro que en el període de 10, 12, 15, 20 anys, vostès mateixos que avui... m'escolten, rumin-s'ho, i d'aquí 10 anys aprendran una lliçó que avui no volen aprendre, que és que si no fan gestió forestal vostès perdran el bosc. No, esclar, perquè nosaltres no tornava a repetir, no cal que tornar a repetir. Miri, fem una cosa, d'aquí 10 anys en tornem a parlar, home. Però què ens pot passar? Dic: home, que perdin el bosc perquè es posi malalt. Si vostès no el tracten, hi haurà un moment que començaran a veure que, com que hi ha sequera, canvi climàtic, vostès no tallen boscos, no fan aclarides, es pensen que salven el bosc, doncs aquest bosc es va envellint, i un dia que hi ha un cuquet de no sé què, vostès perdran 500 hectàrees, que serà com un incendi. No, això a nosaltres no ens passarà. Bueno, ja els hi ha passat ara. Ara ja està passant. Perquè si no fas aclarides, com que el terreny és el mateix, els arbres que tiren, tots són grossos, és un, per dir-ho així, un bosc d'avis. I els avis a les cases és molt maco, però hi han d'haver-hi nets, fills i avis. Als boscos hi ha d'haver-hi pins petits, pins mitjans i pins grossos, no més pins grossos.
El bosc actualment és rentable?
No. No és rentable, perquè us feu una idea, el bosc es talla cada 15 o 20 anys, aquesta zona que som, 15 o 20 anys, i en el millor dels casos, en aquest moment el propietari fa 200 pessetes per hectàrea cada 15 o 20 anys. Per dir-ho així, és més rentable tenir una botiga de lloguer a Sant Feliu que 100 hectàrees de bosc.
Una botiga, no sé, un pis més aviat.
Lloguer, un lloguer d'una botiga.
No,
un lloguer d'un pis.
El lloguer d'un pis.
Sí, a veure,
moment és rentable.
Aquest moment és més rentable tenir un lloguer d'un pis, sí, sí, que tenir 100 hectàrees de bosc.
Potser això és una de les causes, no?
És un, bueno, ajuda, tot ajuda, eh? Però bueno, hi ha gent que creiem doncs que inclús així s'ha de fer explotació forestal i que s'han de cuidar.
Perdona, i també hi ha la guerra que hi ha sempre entre els tècnics i els ecologistes, que no volen que es talli un arbre, que fan protestes, que fan manifestacions,
clar.
I els polítics de torn no s'atreveixen a dir que un tècnic ha dit que s'havia de fer això.
Vale, això us estic explicant una mica perquè aprenem. Penseu ara, per exemple, fa anys que no es talla solanes, per exemple, per anar quan el dia que es tallarà solanes i sortiran camions de fusta aquell dia, que fa 15 o 20 anys que no surt cap, hi haurà gent de Sant Feliu que no estarà d'acord, que diran que es talla el bosc nostre i que es talla el nostre... I sentireu a dir doncs, que no s'hauria de fer, que no s'haurien de tallar. Bueno, és una opinió, no? Lo cert és que el bosc s'ha de gestionar i que el bosc s'ha de tallar i que s'han de treure els arbres dolents i els que sobren. Els dolents, els torts dolents i els que sobren. Si no es fa, no passa res, però a la llarga, el dia que hi ha un incendi, un pi toca l'altre i es crema tot. Però, esclar, això no s'ha d'explicar clar. Vull dir, jo em sembla que ho explico claríssim, no? M'has fet una pregunta claríssima. Bueno, és important que sapiguem que quan es talla... Això és una mica... Jo et dono exemples, no? Me'n recordo un dia, jo estava a la Generalitat i em van telefonar uns dient-me, doncs, que hi havia uns que estaven fent una cosa raríssima i que estaven matant els arbres i que, sobretot, que hi anés i que hi anéssim. Jo em cuidava els agents rurals i vaig enviar-hi guardes i quan van tornar dic, què passa allà? Diu, estan podant els plataners. Dic, bueno... Dic, i què passa? Diu, no, ho fan molt bé. Agafen els plataners i els poden, sencers, no hi deixen cap fulla i l'any que ve ja en surten. Sí, però hi havia gent que veien que l'arbre el capolaven, el tallaven i no hi deixaven branques, que l'estaven matant. Doncs no l'estan matant, li estan donant vida, perquè aquell arbre, la gestió vol dir que l'has de podar. Aquí a Sant Feliu mateix ens ha passat. Moltes vegades que s'han tallat els arbres d'aquí a Gallifa, la gent que passa, com veuen, que han tallat a l'arbre i ha quedat un tronc...
Un tronc sol, sí.
Bueno, esclar, és que aquí hi ha molta gent, perdoneu-me, que no hi entén res. Però és així. Tots recordareu aquí a Sant Feliu l'experiència de com van eixamplar la carretera de Caldes, que hi van posar aquelles creus que semblava que ens quedàvem sense bosc, sense país, sense natura... Bueno, i normalment arriben a ser grups ecologistes de bona fe,
Sí, sí.
Vull dir, no són mala gent, són bona gent que consideren que quan es talla un arbre, sigui l'arbre que sigui, es causa un dany a la naturalesa.
Jo penso que els polítics són poc valents. O sigui, haurien d'escoltar els tècnics i haurien d'escoltar els altres. I si un moment donat s'ha de prendre una decisió forta, fer-la. Sí. Aquest és el problema que jo veig.
Els polítics el que volen són vots.
Per això t'ho dic.
El Josep acaba de dir una paraula fatídica, que s'han de tallar. I ara, des del control, es veu que l'han escoltat, diu, hem de tallar, que només falten 2 minuts.
Ah, bueno, és però... un altre tallar, eh? És un altre tallar, eh?
Bé, Josep...
Doncs, és una mica prendre una mica nosaltres...
Et queden 2 minuts perquè abans de donar
no. No, home, la gent, la majoria de la gent ho entén, el que estic explicant jo.
Sí.
Ho entén, i la gent de Sant Feliu normal ho entén. Sempre hi ha excepcions.
Sí.
Però, bueno, les excepcions també... algú ha de poder explicar que els boscos s'han de gestionar i que és la manera d'evitar aquest gran incendi. No que tinguem un camión de bombers més a prop, perquè amb això no el pararem, eh? Sí. Clar, la idea clara és que els avions i els camions de bombers, i per molta gent que siguem, quan hi hagi un incendi tipus Califòrnia, ens haurem d'apartar.
Qui l'ha pagat, l'incendi?
A l'aigua. La pluja.
La pluja.
La pluja.
Els bombers no el van...
Sí, els bombers fan el que poden, i més. Però acompanyen la gent, van a salvar un lloc on hi haurà un poble, evacuen, i s'hi enfrenten, i paren molt. Però, verdaderament, poder parar el foc l'ha parat la pluja. I quan estudiaran el cas, veuran el que després, amb un gran incendi forestal, has de triar i prioritzar una zona que et va el foc cap un cantó i li talles el camí aquell, però el foc continua per l'altre cantó.
I ara ja ens està a punt de tallar-nos a nosaltres. Bé, bueno, ens despedim. Josep, moltes gràcies.
Bueno,
ben has vingut a donar
aquesta lliçó. És una sèrie de reflexions.
Ecològica,
molt
pràctica.
Molt interessant, eh? Molt interessant, com
i
sempre.
I recordar als nostres oients que, si els ha agradat, doncs que d'aquí 15 dies hi tornarem. I si no us agrada, que ens tornin a escoltar, que ho farem més bé. Que avui, almenys el Josep ho ha fet molt bé. Els altres hem fet el que hem pogut. I que recordar que el diumenge a les 10 podreu escoltar l'òpera Tosca. Us agradarà molt, perquè els nostres artistes, no els que canten, els altres ho han fet molt bé. Doncs vinguen. Fins diumenge, fins d'aquí 15 dies.
Fins d'aquí 15 dies.
Fins diumenge.
Adéu, bona nit.
Gràcies a tothom.
Bona nit.
Bona nit.